La llotja del Què t'hi jugues amb Adrià Soldevila i Sergi Escudero.
Quins records, no, aquesta musiqueta?
Sí, quins records. Venen... És un temps pretèrit que recordo moltes ganes.
Home, tant pretèrit...
Veure, pretèrit 4 anys. Ens hem fet grans.
4 anys són molts, sí. 4 anys són molts.
Han passat moltes coses.
En 4 anys han passat moltes coses. De fet, vam fer aquest programa destinat a les eleccions del 2021.
I ara estem ja gairebé a les del 2026.
Sí, sí, ens queda res. Res per les eleccions, que ja veurem si seran... El març, a l'abril, el maig, el juny, veurem quin mes
és. Queda poc, queda poc.
Però és veritat que queda poc, però la llotja torna a estar aquí.
Torna a estar aquí. Avui comencem.
Estàs content o no?
Sí, sí, em fa il·lusió. És un programa que... Bueno, un programa, una secció, un podcast que sempre m'he estimat.
L'altre dia debatíem si dir-li programa 1, temporada 2.
O 34,
oi? O programa número 34, clar.
Sumant els de la primera temporada. Però, pot ser el programa 1 de la segona temporada.
Escolta, vam fer en un any 34 programes.
No m'ho explico perquè
vam dir que en faríem un cada 15 dies.
I però al final,
no,
quan
els números no surten.
Quan es van apropar les eleccions, crec que vam passar a fer-ho setmanalment. Per això.
Crec que era poc temps. El que passa que, clar, entre el Barça-Gate, que vam fer 76 programes destinats al Barça-Gate.
Especials Barça-Gates cada setmana. Sí, sí.
Clar, el Barça-Gate que el vam destapar a la llotja.
El tercer programa, diria que
el tercer. El 17 de febrer del 2020.
I tot i que la gent tingui dubtes d'això, quan vam començar a fer la llotja, el primer capítol, no sabíem que el tercer seria del Barça-Gate.
No, clar, la gent, alguns ja ens deien, no, és que esteu finançats, per i us han passat això, i heu aprofitat, que...
Casualitat.
Absolutament casualitat que fos el tercer capítol, hagués pogut ser el setè, o haguéssim pogut no acabar de treure la informació i no publicar-ho mai. No, aquí vam treure el Barça-Gate, vam treure a Laietà.
Sí, allò va ser un cas molt, molt curiós.
1,5 milions que li va pagar el Barça al Club Esportiu Laietà per unes possibles molèsties de soroll i pols, que per cert van ser els únics indemnitzats per l'Espai Barça, els únics que han sigut indemnitzats.
Sí, perquè cap veí, cap comerç ha estat indemnitzat, tot i que han tingut, evidentment, moltes molèsties aquests anys.
Sí, bueno, i després debats electorals, ja quan s'acostava la data...
Alguns una mica encesos, fins i tot fora de micro.
Va haver-hi un de molt dens, que el recordo, i tothom el recordaràs, i segurament els que estaven allà també el recordaran, gairebé es peguen. Podríem dir, gairebé es peguen. No van arribar, evidentment, a les mans, però gairebé es peguen Víctor Font i Jaume Giró. Te'n recordes?
Sí, perquè va considerar Jaume Giró que a Font li havia faltat el respecte durant el debat i, bueno, a l'acabar-lo doncs, va tenir algunes paraules, algun intercanvi de paraules.
Una mica més que un intercanvi de paraules, però va ser curiós, va ser curiós. Tornem a estar aquí, va, la llotja 34 o la llotja temporada 2, capítol número 1. Li diem com tu vulguis. Deixaré la teva...
M'agrada més la segona opció. Temporada 2, capítol 1.
Vale, perfecte. Doncs temporada 2, capítol 1. Com serà aquesta nova llotja? Evidentment hi haurà debats, però hi haurà debats encara no electorals. Estem molt lluny de les eleccions. No tan lluny, perquè queden pocs mesos, però estem lluny encara per poder parlar de les eleccions. No està l'escenari en cap cas resolt. I farem debats sobre el Barça... La llotja, com sempre, ha estat un espai de discussió, anàlisi institucional, social, econòmica del club. Doncs seguirem parlant d'això, d'aquest tipus d'anàlisi, i farem debats temàtics sobre això. Debats socials, debats econòmics, de com està la situació, debats de l'Espai Barça, evidentment, perquè ara també s'ha de parlar molt de l'Espai Barça. Veurem quina és la decisió pels propers mesos de si es torna al Camp Nou, si es fa Montjuïc, si juguen més partits al Johan Cruyff. Veurem. Hi haurà entrevistes i hi haurà una cosa que t'agrada molt a tu.
Sí, és una secció que ens inventarem aquesta temporada, que són, diguem-ne, perfils extensos de personatges en relació amb el Barça. No tenen per què pertany al Barça, però sí tenir alguna relació amb el club.
Com, per exemple, Joan Laporta.
Joan Laporta.
Que seria molt típic, Molt típic, el farem. És una secció que es dirà La mirada. La mirada de Joan Laporta, la mirada de X. Veurem.
Intentarem posar-nos en el seu cervell el més a dins possible.
Sí, senyor. Doncs com que la llotja va començar a ser un espai electoral... Abans de començar amb el debat, i serà superbreu, prometo als tertulians que serà molt breu, fem un petit repàs de com està la situació preelectoral ara mateix. A veure, el Barça ha de fer eleccions, ha de celebrar eleccions aquest proper 2026. Per estatuts és obligatori celebrar-les. Veurem si serà... al principi del que preuen els estatuts, que seria el mes de març, o si serà més cap al final, que seria el mes de juny. Seria la convocatòria d'eleccions que ha de fer el Barça, que ha de fer el president Joan Laporta.
És important, perquè dependrà de si ja s'ha acabat la temporada, per tant, si el soci pot votar segons, diguem-ne, el rendiment esportiu o no. És a dir, si és el març, segurament encara estarà tot per decidir, si és el juny, ja s'haurà decidit.
És que
tot.
Això és important que ho diguis, perquè
molt important.
Electoralment, estratègicament, tu què creus que li convé més a la porta? El mes de març, amb tot en joc, o el mes de juny, que pots haver guanyat el triplet, pots no haver-lo guanyat, pots haver fracassat.
La porta sempre té molta confiança en ell, en que les coses li aniran bé. Jo crec que s'esperarà a que al final de la temporada o gairebé al final de la temporada. Per exemple, si les hagués fet aquest estiu passat, jo crec que hagués guanyat de carrer després de la temporada esportiva que vam tenir. Veurem, veurem.
Hagués arrasat. I li van recomanar, Li van recomanar. Vàries persones properes a la porta, assessors de la porta, li van recomanar presentar-se, fer unes eleccions, dimitir a l'estiu i fer unes eleccions anticipades, i no va voler fer-ho. Amb la qual cosa, esperarem aquest proper 2026, amb Joan Laporta pràcticament segur al capdavant d'aquestes eleccions. Per cert, no hi haurà aval. No hi haurà aval, important, això és important. Es podrà presentar qui sigui. No hi haurà aval.
Sempre
si, si hem vist personatges curiosos,
sí,
espera't.
Aquest any pot ser divertit en aquest sentit.
I què? Què tenim més? Què tenim més? Els actors que poden formar part, evidentment, doncs, com sempre, els noms que circulen, Víctor Font, veurem què acaba fent. Marc Síria, veurem què acaba fent, també. Joan Camproví, que l'altre dia va fer un acte a prop del Camp Nou i doncs, ja va deixar entreveure que, evidentment, participaria d'alguna manera o altra a les eleccions, ja veurem si directe o indirectament. Joan Camproví, el net d'Agustí Montal, i besnet també d'Agustí Montal. I altres actors que potser hi poden arribar a participar d'alguna manera, Ernest Pérez Mas, per exemple, el president el propietari del grup de Parlem, de l'empresa Parlem de Telecomunicacions, Javier Faus, veurem què fa Javier Faus, si li ve de gust presentar-se, Javier Faus, exvicepresident econòmic del Barça en l'època de Sandro Rosell, si li ve de gust presentar-se o no, veurem. Hi ha diversos actors, la gran majoria tots per definir-se.
Jo crec que fins després de Nadal, no? Això encara estarà...
Per tant, fins després de Nadal, en principi, poc parlarem de les eleccions en aquest programa. Si hi ha coses, evidentment, les anirem comentant. Però el que farem, sobretot, serà debats. Comencem amb el primer debat d'aquesta nova temporada. Doncs, Sergi, setmana de l'11 de setembre, setmana de la Diada Nacional de Catalunya, havíem de parlar de la relació entre el Barça i Catalunya, no?
Sí, era força clar aquest primer debat, aquest primer tema.
Doncs anem a presentar ja els tertulians d'aquest debat. Quim Forn, exconseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
Tot bé?
Molt bé.
Sí, content de... Sempre parlar del Barça et ve de gust, sempre. No dius mai que no,
Home, perquè per mi és més fàcil parlar del Barça que de política. És més agradable, diguem.
Víctor Muñoz, exjugador del Barça. Com estàs?
Bona tarda.
Trobes a faltar jugar o no? Jugar, futbol?
Jugar? La veritat que caminar, sí. Però corrent és més difícil, però sí, sí. Estic en forma, encara.
Saps que hi ha un joc que es diu Walking Football? Que és futbol caminant, està prohibit córrer.
Sí, però això no és futbol. Això és una altra història, no? Perquè hi ha que córrer. I molt.
Sí, tant. Corries per Maradona, tu,
I cada dia més ràpid. Corria per tots.
Hi havia Maradona. Ja. Bueno, vas tenir un parell d'anys, va ser Maradona?
Sí, 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 tots els anys que va estar aquí Maradona és una llàstima, però solament ha estat 2 anys.
Carles Vinyes, membre de la Comissió de la Memòria Històrica del Barça. Vens com a representant de la Comissió de la Memòria Històrica del Barça, però a la vegada, evidentment, historiador per la Universitat de Barcelona. Gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Tu què et sents més representat, com a historiador ara o com a autor de llibres del Barça, història, membre de la Comissió Històrica del Barça?
Com a historiador, sí. Representant el club, en aquest cas, per la Comissió de Memòria Històrica, però no historiador.
Després et preguntarem algunes coses de les que esteu fent. I Frederic Porta.
Què tal?
Bona periodista, tarda. Que has viscut historiador. Èpoques... Historiador no és. No,
no soc historiador.
Molta gent ho diu, Llibres d'història del Barça n'has fet molts.
11.
11 llibres d'història del Barça.
Aleshores, una
pots,
mica...
Pots fer un
nombre? Tan convalidat...
Jo soc periodista. Els historiadors els tinc molt de respecte. Els periodistes poden investigar igual, posar la història al seu context, també la del futbol, òbviament, però tinc tant de respecte per als historiadors que prefereixo quedar-me en el que soc periodista.
Quants llibres has fet de la relació entre el Barça i Catalunya? Quants n'has parlat d'aquesta relació?
Uns quants, pràcticament a tots, perquè... Hi ha una generació ara de periodistes i d'historiadors, del que forma part el Carles, que s'han dedicat a refer la història del Barça, molt bé, i sobretot abandonant llegendes i contes i mites i totes aquestes coses per ajustar-se a la realitat i com deia, el context polític, econòmic i social que ha viscut el Barça en aquests 125 anys d'història. O sigui, per dir-ho molt, molt breument, el Barça, doncs, per exemple, deu molt a la jornada de 8 hores i a la vaga de la canadenca, per exemple. I això fins ara havia passat absolutament desapercebut. La vaga dels tramvies del 51, que és la primera contestació al règim de Franco, des de Barcelona deu molt al Barça i fins ara s'havia negat. O sigui que és una assignatura fantàstica que s'ha de divulgar com mereix.
Sergi, hi ha una gran pregunta, de fet és la gran pregunta d'aquest debat, i després en farem evidentment moltes més, però la gran pregunta, comença per qui vulguis, tu mateix.
Quim Forn, si vol. El Barça és el màxim ambaixador de Catalunya al món?
Sí, jo crec que sí, jo crec que lògicament va molt més enllà del que és el territori propi de Catalunya, no? I dels països catalans, jo crec que abasta doncs, ara tot el món, no? Vull dir, és un club global, no? I jo crec que ja no és només els socis, és tota la gent, tots els seguidors que et pots trobar arreu del món. I ara veus, és habitual veure imatges dels llocs més recòndits, més allunyats de la ciutat de Barcelona, que veus algú amb la samarreta del Barça. Per tant, crec que és un fenomen... vaja, i els qui, si has tingut l'oportunitat de viatjar, quan tu dius que ets català i que ets de Barcelona, doncs de seguida surt el tema futbolístic, de seguida surt el Barça, i per tant jo crec que és un gran ambaixador i que jo crec que en moltes ocasions també ha sabut exercir d'ambaixador i d'explicar el fet diferencial del nostre club, no? Nosaltres no som un club qualsevol, nosaltres som més que un club, no? I jo crec que tota aquesta idea doncs, s'ha pogut transmetre moltes vegades i jo crec que bueno, doncs, molta gent ja ens identifica com un club català.
Víctor.
Jo crec que sí, que està bastant clar. No? On arriba el Barça, jo crec que és a tot arreu, a tot el món. I bueno, jo crec que l'ho he sentit directament quan viatges, això ja et dones compte de que el Barça és algú més, no? I està abans, jo crec que és l'estàndard directament de lo que és Catalunya i lo que és el futbol també, no?
Tu t'has trobat moltíssim viatjant no només amb el Barça, suposo que viatjant sol també t'hi has trobat.
Sí, sí. Això és un reconeixement directament, no? Quan dius sense... Igual ni et coneixen, no? Com és jugador, però dius, no, jo he jugat en el Barça. Com?
Doncs
és una altra història, no? I és una altra...
I si expliques ja que ha jugat en Maradona, ja no te'n preocupes.
Exactament. I per això, no? I en Itàlia o... Vialli, no? En Pau...
Has coincidit a la Sampdoria amb ell?
Sí, 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 sí. Juga tant el Vialli que no està amb nosaltres, no? Però que molt no està i jo crec que és un jugador extraordinari que no està entre nosaltres i Maradona tampoc, no? No. Perquè la seva vida va ser difícil al final i no està amb nosaltres, no? I són massa joves per no estar amb nosaltres, i això sap una mica mal, no? També em recordo de Marcos, no? que és un altre jugador, no? Que no està amb nosaltres i que és molt jove, no? I que ha mort amb 60 anys, no? Això és increïble en aquests moments.
Carles Fede, és el Barça és el màxim ambaixador de Catalunya?
Esportivament és indubtable, evident. I a més, crec que hi ha dos motius afegits que són rellevants perquè això sigui així, que són d'una banda la globalització. O sigui, quan el Barça guanya títols és gairebé en paral·lel a la gran esclat de la globalització contemporània i segona també la projecció d'icones globals com és Messi. Per tant, jo crec que la globalització del futbol modern i Messi, tot això junt, fan que doncs, el moment que el Barça arriba al seu zènit de victòries i de triomfs doncs, és en paral·lel, per tant, evidentment és l'ambaixador més internacional que té Catalunya.
Bueno, encara val allò de, que deia Vázquez Montalbán de l'exèrcit desarmat de Catalunya, no? Robson fa 30 anys o 40 aviat que va venir d'entrenador i li va confessar a John Carlin en una entrevista, diu que el que mai s'hagués imaginat és que en lloc d'entrenador del Barça era el general de les tropes catalanes, no? I era així, perquè era el representant. I hem de ser conscients d'això, i el Barça és el que ens dona autoestima, moltes vegades, en el sentit que deia Kubala, no? A Kubala també li van preguntar una vegada per què t'agrada guanyar? I deia, per veure la cara dels catalans l'endemà. Val? I aquest club està consagrat al món com el que millor ha jugat a futbol de la història, tret de la propaganda de la caverna madridista, naturalment, perquè a la guerra el primer que es perd és la veritat.
El relat, sí.
Sí. I el Barça ha tingut 4 dels 5 millors jugadors de la història, i el Barça té 400 milions de jugadors, i el Barça representa això, que és encara més que un club.
I relacionat amb aquest tema, sempre ho ha estat el Barça el millor ambaixador o el màxim ambaixador de Catalunya al món? O hi ha un punt determinant?
I tant. El que passa és que a partir del 1908, quan Gamper refunda el club perquè estava ensorrat en la misèria, perquè la misèria no, però havia cada ofici, cada barri, cada carrer tenia el seu equip de futbol. Ja.
Hi havia 38 socis al Barça.
Perdó?
38 socis tenia el Barça, li quedaven només 38.
Quedaven 38 socis i Gamper va tenir una idea de visionari que consistia en aprofitar tots els seus contactes a l'estranger, portar equips aquí, fer bones taquilles, tenir un estadi propi i sobretot la idea d'apropar. Ell, Gamper, el que va veure és que el moviment més actiu, més dinàmic, més europeu era el catalanisme. I va ajuntar, a través de la Lliga, dels seus contactes polítics, el Barça amb la Lliga Regionalista, va aconseguir portar els polítics, a augmentar la presència a l'estadi, etc etc. El 1916 ja comença a escriure's en català i a comprar-se la senyera. És el primer club, l'únic club esportiu que demana l'Estatut d'Autonomia 14 anys abans de que ens arribi. És el primer club que fa ofrenes a l'11 de setembre a Rafael Casanova, etc etc etc. És l'únic club que el 1920 té el quart equip que es diu Separatistes, que no cal dir res més. I és l'únic club que la directiva ha de fer crides a la calma quan arriba la dictadura de Primo de Rivera dient, escolta, que sou molt decidits i molt llançats i molt activistes, freneu que hi ha una dictadura. O sigui, els exemples des de fa 118 anys, pràcticament.
Micros oberts, eh? Micros oberts per dir el que vulgueu sobre la pregunta que ha fet el Sergi, si sempre ho ha estat el Barça.
Sí, vaja, jo crec que és un fet, no? I els historiadors... Una altra cosa és si el soci del Barça coneix prou bé la seva història. Aquest és un altre tema.
Aquest és el drama.
Segurament ens passa com els catalans, que tampoc coneixem prou la nostra història i a vegades cometem errors que s'han repetit reiterades vegades, però centrant-nos en el futbol, jo crec que hi ha un desconeixement molt important del que representa el Barça. He llegit diferents llibres, tant del Frederic, en Calpena, teus, vull dir, de molta gent doncs, que ha explicat la història, o episodis determinats de la història, que jo crec que diu, ostres, sempre hem estat al costat de la catalanitat, sempre hem estat al costat d'uns valors democràtics, i jo crec que això també és l'emblema del club. I aquesta globalització avui ja es veu amb altres elements, no? O sigui, quan portem UNICEF, home, doncs jo crec que també vol dir alguna cosa, això, no? No és només el valor de la catalanitat, dels valors democràtics també, és la solidaritat. Jo crec que tenim uns valors propis que jo crec que els hem de defensar i els hem de preservar, no? Jo crec que és la fortalesa del Barça, aquesta.
En aquest sentit, Carles, suposo que des del club voleu fer aquesta tasca de fer que el soci i l'aficionat en general coneixi la memòria del Barça.
Sí, la nostra principal tasca, podríem dir, és recuperar la història, preservar-la, sobretot, és a dir, cercar aquells elements que estan doncs, perduts, disseminats o que estan encara en possessió de familiars, no? El que sigui des de samarretes fins a objectes que són importants, documentació, himnes, no? I que arribin al club d'alguna manera o altra, i també fer una tasca també de difusió d'aquesta història en diverses iniciatives que encara no hem vist la llum, però s'estan treballant.
Hi ha una persona que ens vol explicar un parell d'històries.
Qualsevol de nosaltres, a la mínima que hagi voltat una mica pel món, s'haurà trobat amb la següent situació. Un interlocutor pregunta d'on ets i quan respons Barcelona o Catalunya, aquest instintivament pronuncia Barça, Lamine Yamal o Messi. Sí, encara a dia d'avui, 4 anys després de la seva dolorosa sortida, hi ha molta gent al món que associa la nostra terra amb Messi. Vivències d'aquest tipus també les ha experimentat Victòria Alsina, i amb més raó, perquè entre el maig del 2021 i l'octubre del 2022, Alsina va ser consellera d'Acció Exterior i de Govern Obert de la Generalitat de Catalunya. Prèviament, entre el 2018 i el 2019, també va ser la delegada del Govern de la Generalitat als Estats Units. El Barça, sense dubte, sortia a les converses quan es trobava amb els seus homòlegs.
Bueno, per començar, moltes vegades tu no estaves parlant de futbol i anaves pel món i deies Barcelona, i en lloc d'entendre la ciutat entenien el club. La cosa comença aquí, és aquest nivell, no? Llavors el Barça és el millor ambaixador que tenim, sens dubte, i t'ho trobes. T'ho trobes des de gent que vol venir a Barcelona per veure el Museu del Barça, anar a un partit, o que coneix directament Barcelona pel club, fins, vaja, passa tot arreu. És a dir, tu vas a Senegal i en el poblat més remot que estàs visitant un projecte de cooperació t'apareixen els nens amb la samarreta del Barça i sobretot, és de Barcelona, no? I venen corrents allà amb una emoció, no? A veure si coneixes el Messi, el Guardiola, bueno, cada època qui toqui, no? I després als Estats Units també passa per Europa, és mundial, realment. Jo, quan estava a la conselleria, hi havia unes reunions amb tots els cònsols, els que estan de tot el món, estan destinats a Barcelona. Els hi muntaven visites perquè aquests cònsols coneguessin Catalunya i coneguessin la ciutat i després això ho expliquessin als seus països i a la seva gent. Una de les visites que va tenir més èxit, que ho vam patar completament, van venir tots i estaven encantats, va ser quan vam fer la visita del Camp Nou i del que és el museu més visitat, no?, de la ciutat, que és el del Barça. Però anècdotes n'hi ha moltes, eh? Per exemple, el delegat més popular que jo vaig nomenar era precisament el Vives, que era cap de comunicació, bueno, portaveu del Barça, i quan el vam nomenar com a delegat del govern argentina, us asseguro jo que la millor carta de presentació, no m'ho ha dit, eh? Estic parlant jo ara, però la millor carta de presentació, estic segura, per coneixent el país i com funciona, que era, ostres, el delegat del Barça, ai, per cert, també delegat del govern de la Generalitat està a Argentina, no?, en aquest cas. I segur que això anava exactament així.
Heu tingut experiències similars anant pel món? Per exemple, aquí en Forn, com a polític o...
Sí, abans ho deia, no? És molt fàcil trobar-te gent. Jo com que, jo fins i tot recordo l'època Maradona, quan anaves a molts països, doncs, a Barça i sortia Maradona, després va sortir Messi, lògicament, doncs, han anat sortint tots els jugadors més famosos. I per mi el que més m'ha impressionat és les samarretes, no? Perquè... veus amb samarretes o gent, nanos, amb samarretes del Barça, ara l'exconseller deia al Senegal, bueno, doncs veus a llocs, doncs, que amb prou feines, a vegades tenen prou feines per menjar cada dia i els veus amb la samarreta del Barça, a vegades d'un altre equip també, però les que t'hi fixes més són les del Barça, no? Llavors, és que l'esport en general ara, o aquests grans clubs, ja tenen una dimensió que va molt més enllà de les seves fronteres i jo crec que és aquest fenomen el que estem vivint ara, no? I, però sí, m'hi he trobat i és una cosa que a mi em satisfà, perquè per mi és una manera també de trencar el gel. A vegades dient, escolta, del Barça a Barcelona i a partir d'aquí doncs, ja els hi enxufes a altres temes. I els expliques el més concret, expliques altres coses.
Messi té l'ombra molt allargada, no? Perquè a dia d'avui, fa què, 3 anys? 4 anys que no hi és Messi aquí? 4 anys, 4 temporades, eh? Et diuen Messi. Quan parles de Barcelona i parles del Barça, la gent a fora et pregunta per Messi.
Ara, Lamine, eh?
També molt Lamine, és veritat. Mira, a Roma... Vaig anar a Roma fa 4 mesos, aproximadament, o 5 mesos, ja no recordo si eren 4 o 5 mesos, i a les botigues aquestes de souvenirs de Roma hi havia la samarreta de la Roma, la samarreta del Milan, de la Juve, de l'Inter i de Lamine Yamal del Barça. No hi havia la de la Lazio, no sé per què, però... Ja em sembla que no hi sigui, però no hi era. No hi era la Lazio i sí que hi havia la del Barça amb Lamine Yamal. És bastant curiós.
És que Lamine està fent coses que no són normals, no? I, bueno, tots els jugadors que ven jugar a Lamine i fer el que fa en aquesta edat és algo increïble. Increïble.
Ja, esclar,
la duresa que té.
Transnacional, no?
Totalment. És maduresa i jo crec que això passa fora de Catalunya i fora d'Espanya i fora a tot arreu, a tot el món, no? Lamine és algo més.
Jo crec que abans el Barça exportava, per dir-ho així, en la seva imatge, uns valors democràtics, aspiracionals per la gent que el seguia a tot el planeta, no? Ara, des de l'època Guardiola, ha exportat una idea de bellesa, no? De talent, de jugar a futbol com ningú havia fet abans, I això es traspua també amb Messi com a figura i ara amb Lamine Yamal. El Barça el que hauria de fer és convertir Messi en el seu ambaixador Urbi et Orbi.
Ara no crec que passi.
No, ara no crec que passi, però estan condemnats a entendre's.
Evidentment.
I que Messi per sempre més estigui lligat al nom del Barça, a la marca Barça.
Volíem preguntar una cosa, Quim, perquè ja has comentat experiències a l'estranger que has viscut amb que t'hagin citat al Barça o que t'hagin conegut per ser proper al Barça, representant Catalunya. Però experiències a la presó, amb el Barça com a protagonista, en deus haver viscut moltes, també, no?
Sí, jo, de fet, ma mama està a punt de fundar la penya barcelonista d'Estremera.
Ah, sí?
Sí, ja ho he explicat alguna vegada, perquè, ostres, allà el futbol es viu molt intensament, i, curiosament, doncs, sent Madrid, pensava, ostres, aquí més aviat estarem en minoria. Però ja, bueno, és el que hi ha d'algun fenomen global, no? Molts sud-americans, molts, eren del Barça. Probablement per la via Messi, no sé, és igual, per la que fos.
O Neymar, Suárez, n'hi havia molts.
I vam aconseguir realment reunir molta gent i en el moment donat doncs, vaig poder demanar i vaig poder entrar, perquè va costar molt entrar samarretes del Barça. Perquè, clar, una cosa és entrar-ne una, però vaig tenir una trentena de samarretes en diferents etapes.
Hi havia
i tal.
Tràfic de samarretes del Barça?
Sí, no, llavors el dia que va jugar a la final el Barça... Era el Barça a Sevilla, pot ser,
final de Copa del Rei, al Metropolitano.
Doncs el 2018, hosti, malgrat els funcionaris que estaven molt excitats, perquè es havia xiulat l'himne i llavors ja et sortia tota el de sempre, no? Què te parece? Esto es una vergüenza i tal. Bueno, com jo havia repartit les samarretes a la gent del Barça, i vaig dir, bueno, a demà baixeu a l'hora d'esmorzar amb la samarreta posada, i era impressionant, era maco, era... amb una estesa de samarretes del Barça a la presó, clar, això no et poden dir res, com havien entrat, tampoc ja estaven a dins, vull dir que no. I bonic,
no era cap, arma, tampoc, allò.
No, de destrucció massiva, no? Sí, no, crec que no. Bueno, escolta, pels funcionaris sí, perquè realment els comentaris que vaig haver-me de sentir per la xiulada... Però, bueno.
Però que tornàvem als anys 40 o 50, o què?
Sí. No, bueno, ara això... bueno, ràstima que l'avió no s'hagi caït. L'avió dels jugadors, coses d'aquestes.
Això els funcionaris de la presó,
Sí. Jo li deia, estaràs d'acord tu que Silven? I dic, miri, deixem-ho estar, si el que jo pensi. Dic, vostè què creu? La gent xiula per alguna cosa? Algun motiu hi deu haver perquè la gent xiula, no? Doncs preguntis això, per què la gent xiula? Ja està, i a partir d'aquí potser entén alguna cosa. Però no, era clar, l'any 18 era un any complicat i el Barça guanyava tot. Doncs, per cert que hi ha la gent una manera de celebrar-ho bastant bèstia, perquè la gent pica la porta amb el pal de l'escombra, que la porta és de ferro, i foten un soroll brutal. I llavors la gent, a les reunions que feien cada setmana de posar en comú la convivència allà, ens van demanar que deixéssim de picar la porta. Bueno, coses boniques.
Sí, molt, molt maca. Per cert, ara he pensat amb el Federic i amb el Carles, perquè això dels funcionaris, amb aquest comentari, ha recordat una mica el comentari que se li va fer a Agustí Montal quan va haver-hi aquella...
05, no?
Allò per megafonia, que s'ha perdut un nen. O en
sí,
català.
El Carles ho pot explicar, també. Però
I el comentari que se li va fer...
L'any 72 estava... La directiva catalanista Montal, en ple franquisme, encara estava lluitant per catalanitzar el club i per avançar una mica la democràcia, o almenys els símbols. I es van inventar allò de s'ha perdut un nen i el trobarà el pare a la porta de l'estadi, dit en català per Manel Vic, i en la mala pata que estava el senyor ministre de la Governació d'Interior, don Tomàs Garicano Goñi, a la llotja, i li va dir a Montal, però això què? I Montal... li va dir, no, home, és desig del soci, diu, doncs porti'm la llista de socis i ja sabrà vostè on els posaré, aquests socis, a la presó. O sigui, posar tot el barcelonisme a la presó per un comentari en català ja et diu bastant com se les gasta ara i sempre l'Estat.
Anem a la llengua, ara que hem tret aquest tema de l'idioma, anem a la llengua. A més, aquí hi ha una persona que parla català i que no és catalana de naixement, que és aragonesa, que és el Víctor, que va jugar... 8 anys al Barça, del 81-88, i que ara parla perfectament el català. Com d'important és el català, o pel català, que el Barça el segueixi tenint a dia d'avui com a llengua oficial, Carles?
Clar, si parlem d'aquesta projecció que té a nivell no només internacional, també a nivell estatal i nacional, en el cas dels Països Catalans, crec que és important, no?, que els jugadors del Barça s'expressin en català. Importantíssim. Malauradament, els darrers anys això no és així. És a dir, almenys el capità del Barça hauria de saber expressar-se en la llengua del país, entenc. Llavors aquí hi ha un dèficit que entenc que el club intenta solventar sempre. Jo sé que hi ha recomanacions perquè els jugadors parlen català, perquè estudiïn la llengua catalana, perquè és la llengua d'aquí, que en altres anys s'havien apuntat a cursos, doncs això encara es fa, però crec que és necessari i bo que quan un espectador vegi un jugador del Barça l'escolti en la seva llengua.
Jo crec que és un termòmetre de la situació del país. O sigui, fa molts anys, o sigui, persones com Víctor que venen a viure aquí i s'integren i parlen català, és una normalitat que assumeixen ells d'una manera pensada i volguda, no? Fa 50 anys, quan venien els immigrants, la seva eina d'integració més fàcil era el Barça. I era allò que escrivia també Vázquez Montalbán el 68, de dir, avui jugar fuster, no? Avui juga fuster. Doncs era una manera d'integrar-te, de sentir-te un més de tot això. I aquesta qualitat d'integrar els nouvinguts i de fer-nos respectar en català arreu del món, jo crec que és una cosa que s'ha de lluitar per mantenir-la.
Bueno, la veritat és que jo, per exemple, he vingut a jugar al Barça, no? Bueno, i a la vegada he estudiat en la facultat, en INEF, i les classes donaven ja en català, no? Van començar a donar les classes en català i allí vaig començar a interpretar realment que era necessari, que era una necessitat el parlar en català, no? I quan realment he començat ja a parlar i a viure una mica el català va ser a Lleida, he entrenat al Lleida, i ahir realment la majoria de la gent que tenia molt a prop parlava en català, no? I ahir he començat a parlar el català i donant naturalitat, no? Naturalitat a la integració dintre d'on estàs. I m'ha costat una mica, però ara parlo en català. Normalment, si em parlen en català, la veritat és que molta gent, com saps que no és català, et parla en castellà, no? Però si ara que estic visquent molts dies a Palafoller, encara es parla...
Amb més motiu, no?
Amb més motiu. Parlem en català més, no? I, bueno, això és normal, no? Però jo crec que també que els jugadors no, realment... No es diu que tenim que parlar els jugadors del Barça en català, però jo crec que és una manera identitària de dir, bueno, jo estic aquí a Catalunya i ja sóc un més dels catalans.
Bueno,
no?
A Fermín no li ha costat gaire. No. Fermín López, no, que ve d'Andalusia.
Crec perfecte, que és un gran exemple el de Fermín, sí, sí. I a part que em sembla que és un noi sa i honest i és maco, sobre això, i parla amb una normalitat, que al final és una cosa normal. I, i jo crec que és un bon exemple, i sempre hi ha hagut, no? I ara també, doncs, igual també passen a l'equip de noies, no? Que també és important remarcar-ho, això. Però jo crec que ajuda, i estic d'acord amb el que diu el Carles, seria desitjable que el capità, el dia que s'adreça als socis, als assistents, als aficionats, ho pogués adreçar almenys unes paraules en català. Jo crec que no costaria res i és un mínim de deferència, sobretot quan un capità fa... Els capitans fa temps que estan aquí, no són, que acaben d'arribar.
Fa 11 anys, Ter Stegen. Ter Stegen fa 11 anys que està aquí.
11 anys.
De fet, és veritat que fa publicacions, no el parla, però fa publicacions a Instagram i al Twitter quan fa comunicats seus. El primer idioma que posa, la primera llengua, és el català. Després posa en castellà i després en, no sé si en anglès o en alemany, però el primer és el català.
Bueno, quan vol tocar la fibra en interès propi ja ho fa, ja, en català. No?
Ja en parlaríem d'això també.
En això Ter Stegen és molt llest. Quan vol tocar la fibra en interès propi ja ho fa, el català, ja l'usa. Però jo crec que, a banda de que el club continuarà lluitant en aquest sentit, al final és un problema d'una banda utilitat, i dissortadament tenim el país tan tirinxat que el català no és ja útil per a una persona que ve de fora perquè s'expressa en castellà, no té cap problema, i això ens fa ara estar molt alertes, i per l'altra, tornem-hi a la sensibilitat de cadascú. O sigui, si tu tens sensibilitat per anar a viure a un lloc on parlen una diferent llengua i tenen una altra cultura i tot això i et vols integrar perfectament, doncs fas l'exemple del Víctor o fas l'exemple de la Quica Nazaret, de la portuguesa que porta un any aquí i parla ja català perfectament a les entrevistes.
Bueno, perquè ha volgut, perquè ho ha entès,
perquè ho ha entès i tot plegat. Altra gent no tindrà aquesta sensibilitat, dir-li política, dir-li que ho vulguis, i li costarà més o estarà més aïllat en el món aquest típic del futbolista, però si tens aquesta sensibilitat, ràpidament t'adones que estàs en un país peculiar.
Per parlar una mica més en profunditat d'aquest tema de la llengua, hem decidit posar-nos en contacte amb un lingüista, amb el Jordi Ginebra, i això és el que pensa.
L'ús del català ha estat un assumpte a reivindicar històricament pel Barça, especialment durant la dictadura franquista. Però el seu ús com a idioma oficial del club segueix sent un motiu d'orgull per la parròquia blaugrana, sobretot quan comporta polèmiques provocades pels individus que no entenen que el Barça no prioritzi la llengua espanyola, sigui en una roda de premsa o en una publicació a les xarxes socials. També el Barça rellisca a vegades en aquest sentit, deixant-se portar per la debilitat d'utilitzar llengües que, a priori, faran arribar el missatge a una quantitat més alta de persones. Sobre la importància de l'ús del català per part del Barça, en parlem amb el Jordi Ginebra, catedràtic de Filologia Catalana a la Universitat Rovira i Virgili.
A veure, jo crec que això és molt important perquè el Barça sempre ha estat un símbol de catalanitat des del començament. Llavors, és clar que hi ha el perill a vegades que es desvinculi catalanitat, diguéssim, de llengua catalana. I en canvi el Barça ho ajunta. Per tant, d'important ho ha estat molt. Per les característiques del Barça, segons com, és, no ha de ser un club internacional, etc, doncs podria fer una cosa més de tràmit, diguem-ho, per dir-ho d'alguna manera, no? I, en canvi, continua mantenint aquesta praxi, diguéssim, de suport al català, és la llengua oficial, és la llengua... Jo crec que a vegades no podem culpar el Barça d'una situació del català que és una situació estructural i que, per tant... que presenta uns problemes que ens els trobem amb el Barça i ens els trobem amb una empresa que vulgui ser catalana, amb qualsevol entitat, etc. Avui dia, sobretot penso en la gent jove, i el futur del català està lligat amb la gent jove. Per tant, si la gent jove sent parlar català aquests jugadors, això evidentment que té una importància molt... té una força espectacular. Jo crec que això no... Sí, o sigui, la resposta seria que sí, això són l'esport. O sigui, jo crec que avui dia, en l'àmbit de la joventut, l'esport i la música són els dos elements que més força tenen.
Carles, com ho pot fer el Barça per projectar més la llengua?
Bé, jo estic molt d'acord amb el que diu el lingüista, que evidentment és un problema estructural i el Barça no porta les regnes de la Conselleria d'Educació, no? Per tant, doncs, fa el que pot en el seu àmbit. Jo crec que els cursos de català, el planter de la Masia i els jugadors són necessaris. Recomanar als jugadors que parlen català que l'utilitzin obertament, ser complexes, errors de premsa, i també que els capitans del club doncs, puguin almenys entendre i, no? I expressar-se en català. Jo crec que és els mínims que cal demanar al club.
Víctor.
En la Masia, no? Jo crec que en la Masia tenen que parlar, els joves que arriben a la Masia tenen que parlar català. Ahí es té que començar a parlar en català com una obligació, quasi com una obligació. No?
Tu has explicat que fent INEF...
Les classes es donaven en català, ja català. Van començar. Era l'any 81,
sí.
I les classes ja es donaven en català.
I el Barça en algun moment et va ajudar amb el català?
Bueno, sí, hi havia una idea. Ajudar en el sentit d'obligació de fer classes i això, no.
No, però, no, el Barça no obligava ningú.
Però sí que sentit comú deia que és millor parlar en català, no? Que era millor parlar en català perquè era una evolució que estava present cada dia.
Ja, amb Núñez, amb quin idioma parlaves?
En castellà. Nosaltres, la gent en castellà normalment... tu també parles amb mi en
català. Sí, és veritat. M'expreso en castellà amb tu i ets tu que em canvies l'idioma a mi a català i llavors jo m'adapto. Habitualment sí que em surt parlar-te en castellà,
però,
és veritat.
Però realment quan parles qualsevol català i més si és un jugador del Barça i saps que és castellà o d'un altre lloc, et parlen en castellà. Segurament. excepte en alguns llocs que no els coneixen o parlant normalment, o tenen l'obligació de parlar en català perquè parlen cada dia i parlen encara per la nit en català, no? I això és més difícil, però no havia una obligació, però sí que havia una tendència a dir que els jugadors tenien, almenys tenir el sentiment aquest català i el reconeixement de tenir que parlar en català era millor que per tothom i per ell mateix, no? Perquè la gent es reconec i et ajuda a parlar en català i molt bé, tens que parlar en català perquè ho fas molt bé i el millor ho feies.
No, s'agraeix molt a la gent que faci esforços, sempre es diu, no? Sí, sí.
És així.
En aquest sentit, Quim, creus que el Barça i Catalunya ha perdut una gran oportunitat no aconseguint que Messi utilitzés el català de forma habitual durant els anys que va estar aquí?
Sí, home, sens dubte, jo crec que hagués ajudat molt, jo crec que era un referent mundial i haver-lo sentit ara sembla ser que era una cosa complicada, no? I jo crec que almenys inicialment el 2003, quan, bueno, a partir del 2003, quan guanyen la porta, s'intenta, inclús es posen professors, si no recordo malament, perquè algunes persones s'incorporin a l'ús de la llengua.
Bueno. Sí, de fet, ara el Barça, cada jugador que fitxa, posa a disposició professors sí. de català. Per si
al final, volen. Això... clar, tu pots dir que això és una empresa i tothom ha passat pel tubo, no? Segurament sempre hi ha límits amb això, no? Perquè al final...
I Messi et dius Messi.
El mateix soci saps què et dirà, dius que jo el que vull és que marqui gols i que sí, acabaràs... Sí. Jo sé com acaben aquestes coses, però m'hi he trobat. Però, dit això, jo crec que en el seu cas hagués sigut bonic, no ha sigut bo... Sí que és veritat que ha fet expressions de felicitat, de viure a Catalunya i totes aquestes coses, però clar, tot això, si no va acompanyat de la llengua, des del meu punt de vista, queda una mica coix, sincerament.
Frederic, tu, quan va arribar el Víctor al Barça, any 81, tu t'hi dedicaves...
Jo l'entrevistava en castellà,
clar,
evidentment.
Per TV3.
Per TV
espanyola, per TV espanyola.
TV3 encara no existia. Llavors,
correcte, 86.
No, però aviam, jo també crec en una cosa, igual és una mica ingènua, però hi ha gent que li costa, i hi ha nacionalitats, i n'he fet cap estudi per això, no? Però que m'ho expliqui filòlegs, no? Però que hi ha algunes nacionalitats que els hi costa molt parlar en una altra llengua. O sigui, a mi m'admira que Messi, i a vegades ho hem comentat, no? Mig en conya, mig en sèrio, era un tio que aquí a Barcelona vivia a Rosario encara i anava al Camp Nou a entrenar i a jugar. I llavors és un home que no té facilitat pels idiomes, és evident. Ara, també es pot convertir, i ho ha fet, en un gran propagandista de Catalunya, amb altres paraules expressades en castellà o, en el seu cas, en el... amb el dialecte argentí que parla, tan tancat, no? Jo, quan i mira que sóc activista en aquest sentit, no? Però li disculpo, perquè igual li costa moltíssim parlar un altre idioma, simplement que no sigui el castellà. I hi ha molta gent que li costa molt parlar un altre idioma. No faig un casus belli d'això.
No. Això cadascú té la seva opinió.
Home, i tant. I baixa les escales com vols.
Totalment respectable. Sí. Xavier Dengra, el coordinador d'Empresa i Consum de Plataforma per la Llengua, també ha volgut participar d'alguna manera en aquest debat perquè li hem preguntat, per Plataforma per la Llengua, si el Barça està fent la feina que va prometre que faria amb Plataforma per la Llengua. I no està massa content.
Ens preocupa molt la presència de la llengua a les xarxes socials. Primer, perquè el club ha incomplert l'únic compromís verbal al qual l'Helena Fort en persona es va comprometre amb nosaltres en una reunió oficial l'any passat, que era garantir el català a totes les publicacions del canal de WhatsApp del club, que té 52 milions de seguidors. Això no està passant i pràcticament l'única llengua és l'anglès. A més, a Instagram i al TikTok, el català ha quedat reduït a un paper folclòric, és a dir, només veiem expressions com victòria, dia de partit, però gairebé mai en el text de les creativitats i relegat a segona llengua al peu del text. I això a Instagram, perquè a TikTok ja no es fa servir el català ni com a segona llengua. Més coses. La temporada passada vam constatar que als bars de Montjuïc els tiquets no s'expedien en català, que és un altre incompliment legal, i que en moltes de les pantalles perimetrals publicitàries de Montjuïc el català hi va quedar molt més relegat que altres anys tant en la publicitat interna com externa. Per exemple, Spotify no va anunciar ni cap disc ni cap cançó en català, ni en llengua catalana ni de cap autor en català. Fins i tot en els moments més simbòlics, que és la celebració de títols o el Gamper, cap dels 5 capitans ni l'entrenador han estat capaços o han tingut la voluntat d'adreçar-se mínimament als socis en la llengua del club. Des de la Plataforma per la Llengua insistim que aquests punts han d'estar regulats amb protocols d'ús i clàusules. El club sí que ha fet algun gest puntual, com el canvi a Barça Botiga, però sense cap impacte real en els drets lingüístics. I això, amb la inacció en tota la resta d'àmbits, doncs creiem que queda com a folclòric.
Què opineu d'aquestes paraules de Xavier Dengra? Potser li exigim massa al Barça...
O poc.
O poc. Què n'opineu?
A veure, hi ha coses que jo les desconec sincerament, perquè jo no estic ni TikTok ni històries d'aquestes, llavors ja, no ho sé. A veure, que estigui en anglès ho puc entendre, que només estigui en anglès no, però que estigui en anglès ho puc entendre pel fet que hem dit, és un club... Doncs no sé si hi ha 300 o 400 milions, has dit, de seguidors arreu del món. Per tant, seria la llengua franca per tota aquesta gent. Ara, sempre en català, jo crec que això no costaria. És més, no només no costa, sinó que, per altra banda, no... Per la gent que ho ha de llegir, a la gent que ha adreçada, encara que la comunitat lingüística nostra sigui a 10 milions de persones... la resta, vull dir, els 390 milions restants, jo crec que no els hi ha de molestar, al contrari, potser algú tindrà quin idioma és aquest, potser tindrà un interès, potser tindrà una curiositat, jo crec que això és positiu. Per l'altre no puc opinar perquè desconec el que diuen els tiquets, tampoc, vaja, no puc opinar, sincerament.
Alguna cosa a dir, Víctor?
Bueno, jo crec que el Barça està fent coses. Lo que deia ell, bueno, des del seu punt de vista és normal que té que dir això, no? Però el Barça, bueno, posa de manifest que realment també impulsa els jugadors a parlar en català o a aprendre el català. Però això no és gens fàcil, no? Perquè ve a jugar a futbol, no ve a expressar-se en l'idioma, que no és fàcil per a molta gent, com ho deia, és molt difícil, no? I no és gens fàcil. Jo crec que con naturalitat, amb naturalitat té que expressar-se com pugui, no? Que és difícil expressar-se també, no? Perquè moltes vegades a un jugador de futbol li costa expressar-se en qualsevol idioma. Les preguntes dels periodistes també són sempre les mateixes, no? I són així, no? Però realment a alguns jugadors li costa expressar-se realment, explicar el partit o explicar les coses de futbol.
Jo crec que el context no ajuda, no? El context internacional de globalització, futbol, negoci, no? On es prioritzen unes coses d'amunt altres, no ajuda a que, doncs, la llengua tingui un paper important com ha de tenir un club com el Barça. Però també és veritat que la llengua és l'eina, i jo no he vist a cap aficionat del Barça a tot el món que, per exemple, tradueixi l'himne. He vist japonesos que han donat el Barça en català. Per tant, el català no és una llengua que hagis de segona ni que hagis d'amagar, és la llengua del club, i jo crec que el que falta és una mena de difusió, projecció desacomplexada del català com a llengua oficial i que tothom sàpiga que això va lligat al Barça i com una cosa natural.
L'himne és una altra història.
Bueno, jo crec que el Barça i el català han passat diferents etapes. Vull dir, en els primers anys era d'activisme, després durant les dictadures era de resistència i ara ha de tenir una sensibilitat per l'activisme una altra vegada, no? El Barça ja mostra aquest activisme dient que el seu idioma, com a club, com a institució, és el català. Ja el mostra, aquest activisme. Però que ara, en un moment tan crític de la llengua, estaria bé que tots fóssim desacomplexadament conscients d'això i lluitéssim per fer-ho. Lluitéssim per buscar una naturalitat, que és el que no tenim. Vull dir, encara tenim un estat que es pensa que l'únic idioma creat al món per emprenyar i no per comunicar és el català. I ja n'hi ha prou, no?, d'aquesta milonga, per exemple. I llavors, per tant, ara és temps d'activisme i d'exigència de respecte. Jo crec que també s'ha de mirar de compatibilitzar i combinar el fenomen de la globalització amb el fenomen de la localització, no?, de la teva pròpia identitat. Per no voler agradar al món, o volent agradar al món, no podem perdre bous i esquelles de la nostra identitat, no?, de la nostra catalanitat. Això ho dic perquè estic dormint a la gent i poses una alarma.
Estic a l'alarma del temps del programa, que ha sonat sol aquí.
No, però, escolta, el que diu el Frederic em serà molt important, no?, perquè el signe d'identitat és que som una cosa diferent. I si deixes de ser-ho, bueno, escolta, ets un club com aquests clubs anglesos que avui el té està en mans d'un rus o d'un milionari americà o no sé què. I clar, si nosaltres perdem aquesta identitat és acabar amb no només amb el que ha estat la història, no?, sinó amb el que ha estat la singularitat del Barça, o és la singularitat del Barça, no? Per tant, jo crec que en aquest sentit també estic d'acord, hem d'anar desacomplexats perquè és el que ens dona a nosaltres una identitat pròpia, i renunciar a això seria la fi del nostre club.
Per tancar, Carles,
sí, no, que estic molt d'acord en aquest sentit que tots els clubs tenen grans estadis, bueno, els clubs en recursos, no? Trofeus, grans jugadors, però si una cosa fa diferent al Barça és justament, doncs, aquesta identitat diferencial i la vinculació també en Catalunya al català. Per tant, una mica lligant tot plegat, el Barça hauria d'anar cap a una identitat local, que amalgami una mica la globalitat i la localitat, no? Aquesta identitat híbrida que permeti, com un seguidor de qualsevol punt del món, reconeguem el Barça, sent identificat, però ara el club mantingui i preservi aquesta identitat.
El Frederic, ara per tancar, us vull fer escoltar un petit tall. El Frederic parlava d'activisme, que el Barça ha de ser activista, en part.
Sí.
Recentment, fa res, poques setmanes, el Barça, de la boca del seu president Joan Laporta, ha estat activista.
My name is Joan Laporta, president of Futbol Club Barcelona. Futbol Club Barcelona is more than a football club. We are proud to be ambassadors for Catalunya around the world in defense of our country values. We are also especially committed to the Catalan language, the official language of Futbol Club Barcelona and the language of 10 million Europeans. We want Catalan language to become the 25th official language in the European Union. And this is the reason why I'm asking the representatives of the European states to vote yes to the official status of Catalan language in the European Council. Please, do it for Europe and the Europeans.
Doncs aquest era Joan Laporta, a un missatge que no s'ha sentit massa enlloc. No s'ha sentit massa enlloc.
Demanant a la Unió Europea l'oficialitat del català.
Exactament, en nom del Barça, demanant l'oficialitat del català al Parlament Europeu. Doncs Frederic Porta, Carles Vinyes, Víctor Muñoz, Quim Forn, moltes gràcies per haver format part d'aquest primer debat de la llotja. Sergi, t'ho passat bé o no?
M'ho he passat molt bé, la veritat. Ha sigut interessant, crec, per a més aquesta diada que arriba aquesta setmana.
Doncs ens retrobem en el segon capítol. No vull dir segon debat perquè no serà un debat, serà una altra història. El segon capítol de la llotja d'aquesta segona temporada.
Cada llotja serà... Intentarem que sigui diferent, cada llotja.
Vinga, gràcies a tothom. Fins ara.
Adéu.
La llotja del Què t'hi jugues amb Adrià Soldevila i Sergi Escudero.